Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia. La policia local va enxampar ahir tres lladres infraganti quan intentaven atracar la joieria Grau. Els agents van rebre l'avís d'un testimoni que va trucar a la policia després de sentir crits i veure moviments sospitosos dins l'establiment. En menys d'un minut va arribar la primera patrulla, que va trobar el vigilant de seguretat i les treballadores de la joieria intentant impedir la sortida dels atracadors. De fet, una de les empleades fins i tot va buidar un extintor per reduir la visibilitat als lladres. Els delinqüents no duien armes de foc, però sí masses per rebentar les vitrines i esprais de defensa per amenaçar els treballadors. Els agents van poder detenir els tres sospitosos de l'intent de robatori i han obert una investigació perquè no descarten més implicats. Avui recuperarem les declaracions d'uns testimonis i també del regidor de Seguretat, Josep Lluís Llirinós. És el tema d'obertura d'aquest divendres 14 d'octubre. Tanquem setmana i ho fem amb els temes que ens presenta en Josep. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Les oficines de turisme han renovat un any més la Q de qualitat que garanteix un tracte excel·lent als usuaris i en continua millorant. Valorarem la renovació amb Elisabet Keegan, gerent de Lloret Turisme. 250 persones s'han apuntat als cursos que organitza l'Ajuntament als centres cívics i que comencen aquests dies. N'hi ha 8 que han quedat plens i amb llista d'espera, especialment els d'idiomes. En parlarem amb el regidor Cristian Fernández. Farem una crida perquè la gent doni sang avui a Lloret. Ho poden fer a la Biblioteca Municipal durant tot el dia o al Centre Cívic del Rieral a la tarda. Amb la doctora Anna Millán sabrem dades com que és una donació de sang i com es pot salvar només amb una donació de sang fins a 3 vides. I des de l'Oficina de Català busquen voluntaris per a formar parelles lingüístiques per tal que un catalanoparlant i una persona nouvinguda practiquin la llengua de manera informal. El termini per apuntar-s'hi està obert fins al 21 d'octubre. Cesc Cornellà, directora de l'Oficina de Català de Lloret, ens donarà detalls. I també destacarem les estrenes al cap de setmana al teatre, en què es dona el tret de sortida a la temporada de tardor, amb Solitudes i Les princeses també es tiren pets. Entrevistarem a José Daúlt i Joan Sors, respectivament.
També repassarem els partits previstos al cap de setmana, anunciarem els actes de demà amb Iniciativa Esquerra Unida i Esquerra Republicana, així com la resta de l'agenda, si el temps ens ho permet. Comencem, sense més preàmbuls. El Bon Dia, Bona Hora ens el preparen cada dia Rosa Giralt i Eduard Lanzas i hi posem veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
La pluja és protagonista aquests dies i volem saber si serà la tònica del cap de setmana. Miquel Bernis, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb una temperatura al voltant dels 15 graus. Fa fresca, cal jersei o fins i tot una jaqueta primera en aquestes primeres hores de la jornada. Els ruixats, però, ja són lluny. De moment han marxat al llarg d'aquesta nit. Ahir al vespre van acabar deixant al voltant d'uns 15 litres per metre quadrat, de manera que en total l'episodi haurà deixat al voltant d'uns 60 litres per metre quadrat fins ara en molts sectors de la selva marítima. Per tant, precipitacions importants, benvingudes les de aquestes últimes dues jornades. Aquest matí les pluges es concentren en comarques de l'oest, sobretot de Ponent, o també en tot cas hi ha ruixats sobre el mar, però de moment en aquestes primeres hores de la jornada no amenacen sectors de la costa. Avui esperem un dia encara mig ennuvolat, de fet més núvols que no pas clarianes, i atents a la tarda encara la possibilitat de nous ruixats, tempestes que han d'afectar sobretot comarques interiors de Girona, en aquest cas punts del Pirineu, àmbits com la Garrotxa, el Gironès, però que aïlladament també podrien acabar afectant a sectors de la selva marítima. Per tant, Cal tenir en compte que el temps avui encara serà insegur i que hi haurà sobretot la possibilitat a la tarda d'alguns nous xàfecs curts però localment intensos. Serà, però això sí, ja la traca final d'aquest episodi de pluges, perquè a partir de demà el temps serà molt diferent, amb domini del sol. Demà potser encara amb algunes restes de núvols al matí, però el sol predominarà aquest dissabte i també ho farà diumenge, tot i algunes bandes de núvols prims. En tot cas, quedarem pendents d'alguna nova possible tongada de pluges al centre de la setmana que ve, però això encara ens queda lluny i de moment, en tot cas, no sembla que hagi de ser una tongada de pluges tan important com aquesta última. Pel que fa a temperatures, avui màximes encara curtes, al voltant dels 20 graus, ambient clarament de tardor, però demà i diumenge, sobretot, els termòmetres s'enfilaran força més, esperem ben bé 2-3 graus més i, per tant, un ambient més agradable i una mica més càlid que no pas el dels últims dies. A primera hora, les temperatures pràcticament no variaran.
Vuit i sis minuts i anem amb els titulars del dia. En total van ser 6.200 els usuaris de Lloret, Blanes i Tordera que es van quedar sense llum per la caiguda d'un llamp a una línia elèctrica la nit de dimecres a dijous.
La incidència va tenir lloc a tocar de la carretera Girona 682 i al cap d'unes hores es va poder tornar a donar servei. L'origen de l'avaria, segons fonts de la companyia elèctrica, va ser el trencament d'un aïllador d'una línia elèctrica aèria de mitjana tensió que va rebre l'impacte del llamp.
Sapiguem ara què ha passat a la resta del món. Obert el judici oral contra Artur Mas, Irene Rigau i Joan Ortega sense petició de presó.
Queda definitivament fora el delicte de malversació, com demanaven les acusacions populars. Per tant, les peticions de pena se centren en la inhabilitació pels delictes de desobediència greu i prevaricació.
L'Ajuntament de Badalona diu al jutge que no van infringir cap norma obrint el consistori el dia de la Hispanitat.
La delegació del govern espanyol a Catalunya els acusa de no respectar la Constitució. Ara el jutge ha de decidir si confirma o rectifica la decisió de dimarts en què van donar la raó a la delegació del govern espanyol.
En el cas Gürtel, Francisco Correa, el suposat cap de la trama, admet que els regals i el pagament de comissions eren habituals per obtenir contractes del Partit Popular.
Correa ha confessat que va manipular concursos públics per repartir-se comissions amb l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. La intenció de Correa amb aquesta declaració és que la Fiscalia redueixi els 125 anys de presó que li demana.
El govern escocès, per la seva banda, ha anunciat un projecte de llei per convocar un segon referèndum sobre la independència.
La primera ministra, Nicola Sturgeon, aposta perquè els escocesos reconsiderin la qüestió de la independència abans del Brexit. Per això ha dit que la setmana que ve farà el primer pas al Parlament d'Edimburg.
Una dada curiosa, tot i que no sorprenent. Als Estats Units, Donald Trump s'imposaria clarament si només votessin els homes.
En canvi, els sondejos indiquen que Hillary Clinton arrasaria si el vot fos només femení.
Obrim ara Plana de Societat. Salut investiga 4 casos de legionel·losi a l'Alt Penedès.
Encara no se sap l'origen del focus i només una de les persones afectades continua hospitalitzada. Recordem que la setmana passada a Salou es va detectar un altre brot de legionel·losi que va afectar 9 persones, una de les quals va morir.
Els cotxes més contaminants pagaran més a les àrees blaves i verdes de Barcelona.
De fet, la ciutat comtal implantarà un nou sistema de tarifes que penalitzarà els cotxes en funció del model, la dimensió i les emissions de CO2. L'increment serà del 26%.
A Sant Cugat del Vallès han instal·lat un semàfor al terra pels vianants que miren el mòbil.
Es tracta d'una franja de llums LED de color vermell que s'ha instal·lat a banda i banda del semàfor que hi ha situat en una de les places principals de la ciutat i que s'encén quan es prohibeix el pas dels vianants.
Seguim amb més notícies. La Generalitat crea un nou sorteig de la Grossa per Sant Jordi.
Els bitllets es posaran a la venda el 2 de gener, dos dies després de la celebració del sorteig de la Grossa de Cap d'Any, que aquest any arriba a la seva quarta edició.
La Fiscalia de les Illes Balears ha arxivat el cas de la nena agredida en una escola de Palma.
El Ministeri Públic té en compte que els presumptes autors de l'agressió són menors de 14 anys i no se'ls pot imputar penalment. D'altra banda, també apunta que, segons l'informe mèdic, les lesions de la menor eren lleus.
En àmbit internacional, el grup jihadista Boko Haram ha alliberat 21 de les 200 noies segrestades fa més de 2 anys a Nigèria.
La majoria de les noies alliberades són mares de nens petits i han estat intercanviades per 4 alts caps del grup jihadista. En les negociacions entre Boko Haram i el govern nigerià, també hi col·laboren la Creu Roja i el govern de Suïssa.
En l'àmbit cultural, Maite Carranza ha guanyat el Premi al Vaixell de Vapor de Literatura Infantil amb l'obra La Pel·lícula de la Vida.
Anna Mansó ha estat guardonada amb el Gran Angular de Literatura Juvenil per la novel·la Allò de l'Avi. Els dos guardons estan dotats amb 15.000 euros.
Una de les notícies del dia en l'àmbit cultural, Bob Dylan ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2016.
L'Acadèmia Sueca li ha donat aquest premi per haver creat una nova expressió poètica dins de la gran tradició de la cançó americana.
I la notícia s'ha fet pública el mateix dia que ha mort un altre Premi Nobel de Literatura atípic, Dario Fo.
El dramaturg i actor italià, que va rebre el guardó el 1997, ha mort als 90 anys en un hospital de Milà, on estava ingressat a causa d'una afecció respiratòria.
I acabem amb un titular esportiu. OTT Tanac és el més ràpid a Montjuïc i és el primer líder del Rally RAC Catalunya Costa Daurada.
El pilot estonià de Ford ha fet el millor temps en un tram de 3,2 quilòmetres i ha avantatjat en 2,7 segons Bertelli i en 3,5 Sebastian Ogier, líder del Mundial.
I amb el repàs dels titulars arribem a les 8 i 11.
Nova Ràdio Lloret. Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Agafo el cotxe i de sobte el motor em falla. Penso, tinc el dia perdut? No. El que tinc és l'assegurança d'auto del RAC.
Gràcies a la nostra àmplia flota de vehicles taller, resolem al moment el 90% de les avaries perquè puguis continuar el viatge. Contracta la nostra assegurança d'auto i si no has tingut cap multa l'últim any, t'estalviaràs 100 euros. RAC, hi som per ajudar.
Informa't d'aquesta promoció a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o al telèfon 972 36 37 63.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 28. Residència Continental. Mirarem pel nostre poble.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montaditos a 1,20 €. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
Durant tot el mes d'octubre, l'Associació de Bars i Restaurants de Lloret, el Gremi d'Hostaleria i Lloret Turisme organitzen les 14enes jornades gastronòmiques de la cuina del peix de l'art. Tasteu una gran varietat de menús de peix i marís de qualitat que podreu gaudir en 23 dels millors restaurants i hotels de Lloret de Mar. Amb cada menú de la cuina del peix de l'art obtindreu una entrada gratuïta als jardins de Santa Clotilde i una entrada i consumició gratuïta al Gran Casino Costa Brava. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a www.lloretdemar.org.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
El centre d'assistència primària, situat al carrer de Girona, manté obert el servei d'urgències nocturnes de dilluns a diumenge des de les 8 del vespre fins a les 8 del matí. Així, el CAP romandrà obert les 24 hores del dia a Lloret de Mar. Per a més informació, truqueu al telèfon 972 37 29 09.
La Biblioteca Municipal, els dissabtes a 11:45 del matí a la sala infantil, ofereix el racó dels contes, un conte per la mainada a càrrec d'una companyia de teatre.
Aquest dissabte 15 d'octubre, Assumpta Mercader amb l'espectacle Faules de Ramon Llull i Mireia Còrdoba amb el taller Ramon Llull, que bèstia. Cal inscripció prèvia.
El Racó dels Contes. Biblioteca Municipal. Ajuntament de Lloret de Mar.
Del 10 d'octubre al 7 de novembre es fan les inscripcions a l'Aula Municipal de Teatre curs 2016-2017. L'activitat es farà els dimecres de 9 a 11 de la nit a les sales d'assaig del Teatre Municipal. L'inici del curs serà del 9 de novembre al 31 de maig de 2017. Inscripcions a l'OIAC, Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà, fins al dilluns 7 de novembre. Aquest dimecres 26 d'octubre hi haurà jornada de portes obertes al teatre de 8 a 10 del vespre per fer un tast gratuït del curs. No cal inscripció prèvia. Entrada lliure.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora. Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.
Ja passa gairebé un minut d'un quart de nou. Bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Avui és divendres 14 d'octubre i obrim programa destacant una notícia que segurament ja vau sentir ahir, i és que la policia local va detenir tres lladres en el moment que intentaven atracar la joieria Grau al centre de Lloret de Mar. Molts mitjans de comunicació se n'han fet ressò. S'investiga si hi ha dues persones més implicades en aquest atracament frustrat, gràcies en part a la col·laboració ciutadana. Afortunadament, no hi va haver ferits.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Lluís Llirinós, explica que els detinguts són tres homes que no resideixen a Lloret i que provenen de l'Europa de l'Est.
Portaven masses per trencar els aparadors i mirar d'agafar totes les joies que poguessin i marxar ràpid, però no portaven armes de foc, no hi ha hagut cap ferit.
El regidor ha volgut destacar la ràpida col·laboració ciutadana en avisar la policia i també el paper de les dependentes de la joieria, que van buidar un extintor i van dificultar la visibilitat als atracadors.
La col·laboració ciutadana, per una part, a l'hora d'avisar davant un fet greu com és aquest, també la serenor mostrada per les dependentes de l'establiment, i evidentment crec que també és digne d'elogi el fet que les unitats de la policia local s'hagin personat en menys d'un minut i puguen actuar a la detenció d'aquests atracadors.
L'intent d'atracament ha tingut lloc ahir al matí en ple centre de Lloret i això ha permès nombrosos testimonis. Cal destacar la presència d'un exgendarme francès, Jean-Marie Nenou.
Je regardais la vitrine Rolex, les montres, parce quand j'ai entendu crier.
Estava mirant la vitrina dels rellotges de la marca Rolex i he sentit crits. De sobte he vist que a l'interior estaven trencant uns vidres. Hi havia un guàrdia de seguretat i ha bloquejat l'accés. Un atacant m'ha empujat perquè tenia pressa per sortir.
Hi ha un qui m'ha poussé, qui té pressa de sortir, donc j'ai pas réalisé.
M'he reincorporat i he tancat la porta, mentre que els altres colpejaven amb un petit martell un vidre. He impedit que sortissin. Això és tot.
C'est tout.
Escoltem el testimoni també d'una treballadora del bar que hi ha al costat de la joieria Grau.
Era unos toques muy fuertes, como un tiro, como rompiendo escaparates también. Y claro, el momento hemos escuchado que llamar es un traco, llamar policía y ya está. Cuando he visto el tracador, porque yo lo he visto así en persona, así lo he visto como robaba y todo. Entonces he cerrado el bar y ya está.
Un altre testimoni ha estat el del veí Josep Puigbert.
Estàvem aquí tranquil·lament, estava parlant amb un veí, precisament, i hem sentit que la gent corria i venien cap entre la botiga, es amagaven aquí, i clar, doncs nosaltres hem dit què passa aquí. Llavors hem vist que hi havia van semblar un atracament. No sabíem el que era, hem mirat i llavors sí que hem sentit crits, que suposo que era el guarda jurat, que cridava uns crits, i llavors hem fet uns cops. Un ha dit que eren vitrines i han semblat que hi havia dos tiros. Això sí que no puc assegurar-ho, per això, ens ha semblat. Llavors ja ha començat a vindre la policia, anàvem a trucar, però ja ha vingut de seguida, han vingut les secretes, han vingut diversos cotxes de policia, llavors ja han tancat les persianes i aquí ha acabat tot.
Ja s'ha confirmat que no van ser trets el que es va sentir, perquè el regidor de seguretat ja va dir que no duien armes de foc. Com hem dit, s'està investigant si hi ha una o dues persones implicades més en l'intent d'atracament a la joieria Grau.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim amb més temes. Ara són les 8 i 19 i parlem de les oficines de turisme de Lloret de Mar, que han aprovat un any més l'auditoria que permet mantenir la cua de qualitat. El distintiu s'atorga i es manté després de revisar el sistema de gestió de la política de qualitat de l'entitat, la seva planificació i control i el compromís de millora contínua.
Així mateix s'han supervisat els procediments d'atenció al client i l'enviament de documentació, la gestió dels recursos i de les instal·lacions, el tractament de les bases de dades i dels informes i estadístiques, així com el manteniment de les infraestructures.
La cua de qualitat ha estat atorgada des del 2006 i afecta les dues oficines principals, la central i la que hi ha al Museu del Mar. Pel que fa a l'oficina de turisme de la terminal d'autobusos, es considera un punt d'informació per la qual cosa no s'inclou dins del pla de qualitat.
Les oficines de turisme registren un elevat nombre d'usuaris. Durant el 2015, un total de 88.256 visitants van ser atesos a l'oficina de turisme de Lloret. Les principals nacionalitats eren França, Espanya, Regne Unit i Alemanya.
Saludem la gerent de Lloret Turisme, que la tenim al telèfon, Elisabet Quigam, bon dia.
Hola, bon dia.
Entenem que satisfets per haver aprovat un cop més aquesta auditoria. Què representa per Lloret que les oficines de turisme tinguin la cua de qualitat?
Doncs molt satisfets, la veritat, que enguany, arrel també de diferents canvis de l'equip, doncs era un repte passar aquesta certificació, ja que ja fa tants anys que s'està fent la feina i, evidentment, hi havia tota la voluntat de seguir treballant i de seguir estant certificats per la cua de qualitat. Per les oficines de turisme, el que significa, té un punt, una mica, del que s'havia de tenir tot ben endreçat, per entendre'ns, no? És una qüestió de procediments, és una qüestió, doncs, de política, de cordialitat, fins i tot. L'equip d'atenció al visitant està molt enfocat, o, bueno, en un 60% enfocat a tot el que és la gestió de l'atenció als visitants, no tant a vegades altre tipus de feina que fem internament, sinó que és la feina d'oficines de turisme. Llavors hi ha tota la gestió de peticions i hi ha tot de protocols a l'hora d'atendre el nostre visitant aquí in situ, de la mateixa manera que via correu electrònic, com períodes de contestar cartes, que encara ens rebem moltes, com són de 24 hores, atenció telefònica, tot tipus de procediments que quan ve aquí l'auditor extern, que ve anualment, doncs el que fa és certificar que continuem treballant en aquesta línia, en pro de la qualitat, i que a més el que intenten és que hi hagi coses noves cada any, és a dir, que anem millorant i que hi anem integrant nous procediments.
I quines coses noves podríem dir que hi ha aquest any?
Doncs nosaltres el que, és a dir, mica en mica, vam marcant objectius, perquè el que explicava l'auditor és que a vegades el tema de la certificació de les CUS, ja no només en l'àmbit del turisme, sinó com qualsevol ISO, són, el que és la qualitat és bastant feixuc. Per tant, el que intenten és que mica en mica, doncs, hi hagi coses noves i que pugui ser una mica més, bueno, aportar coses més innovadores en tot aquest procediment. Llavors nosaltres, per exemple, enguany, coses de les que hem anat intentant aportar, clar, cada any es nota molt més des del 2006 fins al 2016 com anem integrant molt més procediments de la feina online i com anem esborrant probablement el que sigui, doncs, la gestió de peticions via fax, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, anem integrant xarxes socials, anem integrant tot el que és tractament de bases de dades, anem integrant, bueno, en aquesta mateixa línia, com tenim actualitzats els fitxers a l'Agència de Protecció, a l'Agència Oficial de Protecció de Dades, bueno, totes coses així que, evidentment, els temps canvien i hem de continuar millorant i estan absolutament al dia de tot.
El fet que una oficina de turisme tingui una cua de qualitat garanteix a l'usuari que serà ben atès? És com una garantia per ell?
Bé, són com totes les certificacions en tots els àmbits diferents, que el que tu saps és que aquest establiment o aquesta oficina de turisme, doncs, segueix uns procediments determinats i que s'audita tant de forma interna, que això es fa, que ho fem igualment, com de forma externa, que és a través d'aquest auditor, que al final és el que ens dona l'okay per haver passat, i com a tot arreu, doncs, evidentment, el dia a dia fa que això ho gestionem les persones i que com a persones, doncs, potser en algun moment donat hi hagi algun procediment que no fem, però per això ens mantenim al dia i ens mantenim amb aquesta, entre cometes, pressió d'estar auditats i intentar donar el millor servei. Però bueno, per mi, evidentment, els companys d'atenció al visitant, els quals per sort tenim gent que fa més de 40 anys que treballa a l'oficina de turisme de Lloret de Mar, que per mi em sembla una cosa excepcional, doncs donant una atenció a la nostra gent fantàstica, i el que hem de procurar és continuar en aquesta línia i fidelitzar, no?, aquests visitants i que se sentin molt ben tractats. I al final, avui en dia, buscar quin és el nostre rol, perquè és evident que la gent, i com més jove, doncs encara més, troba tota la informació a dispositius mòbils o a internet, no? I aquí a les oficines, doncs nosaltres hem de portar un valor diferent, no? I estem treballant en aquesta línia.
I tenim entès que l'any que ve hi haurà un canvi de normativa, és així?
Sí, fins ara nosaltres ens estàvem certificant en la norma 2008 i ja s'ha presentat la nova norma, que és la UNE ISO 14785 del 2015, i l'any que ve les auditories són obligatòriament amb la nova norma. Nosaltres ja hem aplicat en aquesta auditoria del 2016 procediments ja més en la línia de la nova norma, però no era obligatori encara, no, passar-la amb aquesta. I l'octubre del 2017 l'hem de passar totalment amb la norma 2015, amb l'afegit, a més, que les auditories sempre són dues de seguiment i una de renovació. I la renovació realment és molt més complexa que les de seguiment. Per tant, l'any que ve tenim renovació i la tenim amb la nova norma, així que ja estem treballant les piles a tope per passar, evidentment, i estar al dia amb la nova norma.
Però suposarà algun canvi important, aquest canvi de normativa?
No és molt, molt important. Són canvis, s'ha actualitzat la norma, i en aquest sentit són més exigents en temes de gestió mediambiental i sostenibilitat, accessibilitat, com atendre persones amb necessitats específiques en l'àmbit de l'accessibilitat. Hi ha tota una sèrie de punts que són diferents. No vol dir que siguin més complexes, però sí que és diferent al que s'ha fet en la línia del que hem certificat des de l'any 2006. Per tant, ho hem d'entendre tot molt bé, i ara ja amb l'auditor que va venir el darrer 4 d'octubre ja en van parlar extensament, i ja ha vist que ja hi ha moltes coses que ja tenim bé de cara a aquesta nova norma, però evidentment al llarg d'aquest any que tenim per davant hem d'ajustar una sèrie de coses.
Doncs recollim aquesta informació, i ja per acabar ens agradaria preguntar-li, com a gerent de Lloret Turisme, des d'aquest organisme, com es veu el projecte d'obrir una nova oficina a la plaça Pere Torrent?
Doncs aquest projecte era un projecte que ja feia temps que rondava a Lloret Turisme, sobretot per un fet molt concret, i és que nosaltres tenim un punt d'informació a la terminal d'autobusos. La terminal d'autobusos precisament és un punt pel que passen moltíssimes persones. Crec que tinc una de les dades de les que disposo, que és la segona estació d'autobusos amb més trànsit de persones de Catalunya. Però el que ens passa en aquest punt és que nosaltres, en un 98%, la informació que donem és única i exclusivament d'horaris de busos, no?, i d'horaris de transport. Llavors, amb això, quan cadascuna de les diferents empreses ja disposen de les seves taquilles, i a més ho fan, de donar els seus horaris i informar la gent que ens visita, trobem que no estem aportant valor, i nosaltres tenim un recurs cada dia de l'any, un recurs humà, una persona a la terminal, que molt probablement en un altre punt de la ciutat doncs se li podria treure molt, molt més suc, perquè creiem que nosaltres ens hem d'ocupar de donar visibilitat a una oferta de Lloret de dia, a una oferta d'activitats, a explicar sobretot el patrimoni, oferir una altra visió de Lloret, i dins la terminal d'autobusos nosaltres fem moltíssima feina, però única i exclusivament per informar d'horaris de transport. I això, que ja ho fem a tota la resta d'oficines, evidentment, creiem que no cal tenir un punt on tota l'estona estem dient a quina hora surt la sarpa. I creiem que hi ha un punt estratègic també per, entre cometes, conflictiu, com és la Sapera Torrent, podem arribar a públics diferents i donar un altre tipus d'informació i un altre tipus de valor a la gent que ens acull i que ens visita. També és un punt estratègic en tema de festivals i esdeveniments, i acompanyat, evidentment, de la subvenció que se'ns ha atorgat del Pla de Foment Territorial del Turisme que ens permetrà adquirir aquest punt d'informació.
I entenem que quan sigui realitat aquesta nova oficina també s'intentarà optar a la Q de qualitat aquí, no?
Bé, és una cosa que estem valorant perquè els projectes que tenim a sobre la taula, és a dir, i entenent que serà un punt en què hi haurà en diners generals una sola persona, és molt probable que sigui també considerat com a punt d'informació i no com a oficina de turisme, sent
mòdul,
i probablement no puguem certificar-lo, però de tota manera no... No ho sabem del cert.
En tot cas,
si hi ha possibilitat, evidentment, i tant, que el certificat.
Ja estarem atents a veure com evoluciona aquest projecte i en parlarem aquí a la ràdio quan arribi el moment. Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme, un dia més, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé el dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Dos quarts de nou i seguim amb un altre tema. Unes 250 persones s'han apuntat als cursos que organitza l'Ajuntament als diferents centres cívics de Lloret, alguns dels quals comencen aquests dies i la majoria a partir de la setmana vinent.
Dels 25 que s'han previst, 8 ja han quedat plens i fins i tot un s'ha hagut de desdoblar a causa de l'elevada demanda. S'han esgotat les places als cursos d'alemany, francès i anglès, així com els de pintura, patchwork, costura i decoupage, que s'ha acabat desdoblant. Ara que comencen les classes, valorem la resposta rebuda amb el regidor dels centres cívics, Cristian Fernández, que el tenim aquí als estudis de la ràdio. Molt bon dia.
Bon dia, Josep.
Doncs això, com es valora que abans de començar hi hagi fins a 8 cursos plens?
Doncs bé, doncs, no pot ser d'una altra manera que positivament, sobretot fent mencions a les inscripcions que hem tingut, les quals han sigut a prop de 230, i fins i tot, malauradament, hi ha gent en espera en alguns cursos. No és així, i puc dir-ho d'un cop, al curs de decoupage que teníem, que explica en tot resum, és un curs en el que serveix per decorar doncs, capses, amb retalls i pintura, tot això, i teníem dos cursos plens, i hi havia una llista d'espera de X persones, a les que ha suposat que, diem, aquestes persones que no es puguin quedar sense fer el curs, i crear un tercer curs més, que no el teníem previst, però bé, vista la necessitat, ha sigut una resposta que hem donat perquè creiem que ningú havia de quedar sense fer cap curs, en aquest sentit.
Molt bé. Pel que veiem, també els idiomes tenen molta demanda i els de pintura i manualitats encara més.
Sí, bé, hi ha cursos consolidats, com els de pintura a l'oli, que evidentment tenen un públic molt, molt fidel, que els agraden, que les hores que els hi diguis ells van, perquè són molt leials. I després, pel que comentaves, el tema dels cursos, evidentment són un èxit tant a l'alemany com l'anglès i el francès. Més de 20 persones inscrites per cursos, això significa que la gent, evidentment, doncs, vol aprendre, vol provar nous idiomes. També tenim l'àrab, perquè la gent ho sàpiga, i també l'inici al rus. O sigui, tenim una molt bona oferta de cursos d'idiomes als centres cívics.
I l'altra cara de la moneda són les noves tecnologies, que no tenen tanta tirada, no?
Bé, o això podem partir de la base de que cada cop més gent sap utilitzar els smartphones i no han de passar per una classe, però sí, evidentment, sempre hi haurà gent que partint des de zero, evidentment, un curs com aquest els hi pot donar una molt bona base per aprendre a utilitzar un smartphone, els telèfons intel·ligents, per aprendre com baixar-se aplicacions, com comprar-les o com utilitzar-les. O sigui que sí que és veritat que encara doncs, hi ha un procés d'inscripcions encara que es pot fer, però bé, tot això no és un número baix, però hi pensem que es pot millorar encara. També és veritat que n'hi ha dos cursos, un que comença ara a l'octubre i també al gener. Per tant, esperem que encara hi hagi marge de temps perquè la gent s'apunti.
Per tant, hi ha encara cursos amb places lliures?
Sí. Bueno, els que he comentat abans, que sí que se n'havien creat una llista d'espera, però la idea és donar resposta quan hi ha un curs que té una llista d'espera. Si en una llista d'espera hi ha dues persones que s'han quedat fora per l'ocupació màxima, evidentment s'intenta doncs, fer d'alguna manera perquè no es quedin, no? I això, bé, és el nostre tarannà, aquest.
Quan hi ha alguna persona que vol apuntar-s'hi, no sap com fer-ho, Què és el que ha de fer? Recordem-ho.
Sí, des de l'oficina d'informació, atenció al ciutadà, als baixos de l'Ajuntament, allà es poden realitzar les inscripcions, a més de rebre informació, i partint de la base de que el Centre Cívic del Rieral sempre hi ha, sempre tenim el personal per poder atendre totes les informacions i, a més, per atendre les inscripcions de les que són les associacions, no els cursos de l'Ajuntament, sinó els cursos o activitats que es desenvolupen des de l'associació de Lloret, que aquestes no tenim la informació a dia d'avui de quanta gent s'ha inscrit o això, perquè ho tenen les pròpies associacions, però tenim el feedback d'aquestes associacions de que ha sigut molt bo. O sigui que aquesta és la línia, doncs, a dia d'avui.
Doncs amb aquest èxit de participació volíem saber detalls. No sé si ens deixem algun que calgui remarcar sobre aquests cursos en els centres cívics.
Bé, no, tan sols recordar això, no?, de que els ciutadans, tots els que se vulguin apuntar, tenen a disposició seu tant l'OIAC de l'Ajuntament com el Centre Cívic del Rieral, i que sàpiguen que ara hi ha cursos amb disponibilitat i que, evidentment, no s'ho pensin si tenen disponibilitat per poder acudir a aquests cursos, perquè són molt bons. Hi ha un retorn molt bo, més de 230 persones s'han inscrit, això vol dir que n'hi ha un interès i n'hi ha ganes de poder de fer-ho, o sigui que anima a tothom que tingui aquest temps per fer-ho. Sí, sí.
Regidor Cristian Fernández, gràcies per ser aquí a l'emissora.
Gràcies i bon dia.
La previsió meteorològica.
Dos quarts i cinc minuts, seguim al Bon Dia Bona Hora de la ràdio de Lloret i anem amb la informació del temps, que tot i que avui tornem a tenir el dia tapat, sembla que durant el cap de setmana predominarà el sol. Deixem que sigui Miquel Bernis qui ens ho expliqui. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia encara mig ennuvolat, de fet més núvols que no pas clarianes, i atents a la tarda encara la possibilitat de nous ruixats. Tempestes que han d'afectar sobretot comarques interiors de Girona, en aquest cas punts del Pirineu, àmbits com la Garrotxa, el Gironès, però que aïlladament també podrien acabar afectant sectors de la selva marítima. Per tant, cal tenir en compte que el temps avui encara serà insegur i que hi haurà sobretot la possibilitat a la tarda d'alguns nous xàfecs curts però localment intensos. Serà, però això sí, ja la traca final d'aquest episodi de pluges, perquè a partir de demà el temps serà molt diferent, amb domini del sol. Demà potser encara amb algunes restes de núvols al matí, però el sol predominarà aquest dissabte i també ho farà diumenge, tot i algunes bandes de núvols prims. En tot cas, quedarem pendents d'alguna nova possible tongada de pluges al centre de la setmana que ve, però això encara ens queda lluny i de moment, en tot cas, no sembla que hagi de ser una tongada de pluges tan important com aquesta última. Pel que fa a temperatures, avui màximes encara curtes, al voltant dels 20 graus, ambient clarament de tardor, però demà i diumenge, sobretot, els termòmetres s'enfilaran força més, esperem ben bé 2-3 graus més, i per tant un ambient més agradable i una mica més càlid que no pas el dels últims dies. A primera hora les temperatures pràcticament no variaran.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Salut prioritza un nou hospital a Tarragona en lloc del futur Trueta. Ho destaca el Diari de Girona a la seva portada d'avui divendres 14 d'octubre. Diu que el conseller Comín anuncia una inversió de 48 milions d'euros per aixecar un centre sanitari que substitueixi el Joan 23 al 2021, mentre que el de Girona continua sense data. Un altre titular destacat a la portada del Diari de Girona és el Nobel per Bob Dylan. Diu que és un Nobel que ha seduït Cap Roig. El cantant Bob Dylan rep el guardó de l'Acadèmia Sueca com a mestre de la literatura del rock. Més notícies, un espectacle de llum i foc i una muixaranga són novetats de les fires de Girona. L'Ajuntament programa a prop de 250 activitats en 17 barris de la ciutat. També és notícia avui que l'aeroport viu el setembre més fluix des de l'arribada de Ryanair. Ruiz contradiu la comunitat educativa i nega que hi hagi alumnes sense beca. La consellera d'Ensenyament promet edificis escolars a Girona, però no concreta quins. També es fa ressò al Diari de Girona que el Tribunal Superior de Justícia jutjarà Artur Mas per desobediència i prevaricació. Queda descartada, per tant, la pena de presó. Aquí a Lloret de Mar, la policia atrapa tres lladres quan intentaven atracar una joieria. Ho llegim també amb un titular petit a la portada del Diari de Girona, on expliquen, d'altra banda, que enxampen un conductor amb peces de fa 2.000 anys. Anem ara amb la portada del Punt Avui, on un dia més el temps és titular destacat. Hi ha una fotografia de l'accés a la platja de Lloret que estava tancat a causa de la mala mar. Llevantada sota control. El temporal no fa estralls de dia, però s'intensifica durant la nit. I en aquesta fotografia que il·lustra la portada, doncs hi veiem la platja de Lloret. Virant cap a un model de fires cada cop més descentralitzat, és el titular més destacat del Punt, que, com ja veiem en el diari de Girona, es fa ressò també que l'Ajuntament programa 250 activitats repartides en 17 barris. El pitjor mes de setembre que viu l'aeroport de Girona també és notícia en el Punt, on d'altra banda hi llegim que confisquen un tresor arqueològic a la frontera. En urbanisme, els olotins triaran entre tres opcions del nou firal. A Girona, el so de les campanes de la catedral anirà a judici i, finalment, en plana cultural, se'n sumen al frau amb les taules renaixentistes. Encara s'han de fer diverses proves, però hi ha una probabilitat molt alta que les obres falsificades siguin les de Girona.
La resta de titulars amb dos noms propis, Correa i Dylan, Bob Dylan i Francisco Correa. Per exemple, El Periódico, Correa admet comissions compartides amb el Partit Popular. El País, Correa confessa davant el tribunal el cobrament de comissions per al Partit Popular. El Mundo, Correa admet comissions per al Partit Popular, però evita acusar a la cúpula. El diari La Razón, l'argumentari intern del Partit Popular sobre la Gürtel apunta a l'etapa d'Aznar. El diari ABC, Francisco Correa, Génova era mi casa, són declaracions de Francisco Correa que recull aquesta portada de l'ABC. El diari Ara, Nobel de Literatura 2016, Bob Dylan, i La Vanguardia, Correa relata la corrupció del Partit Popular i en deixa fora Mariano Rajoy.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs veiem la notícia de l'atracament a la joieria Grau, tant al diari de Girona com al Punt Avui, que expliquen doncs, més o menys el mateix, que hi ha tres persones detingudes que els van enxampar infraganti, la policia gràcies a l'avís d'un ciutadà que es va assabentar d'aquests fets, i que hi ha dues persones més que podrien estar implicades en aquest intent de robatori i que s'estan doncs, intentant localitzar. I d'altra banda, veiem en el Punt, a la portada, una fotografia de la platja de Lloret, i veiem a la pàgina 14 que explica que la llevantada afecta tot el litoral sense fer estralls. Els registres de precipitació més importants van ser al nord de la demarcació, amb uns 32 mil·límetres a Roses i 40 a Portbou. Una avaria en el subministrament elèctric afecta gairebé 2.000 abonats a Vidreres. I torna a aparèixer aquí una altra fotografia diferent sobre la platja de Lloret de Mar, i també hi ha una imatge de la platja de Blanes.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
I seguim avançant, avança també el rellotge, són ara 3 quarts menys 3 minuts de 9 del matí, i destaquem ara una dada, i és que 6 de cada 10 catalans, més de la meitat, no han donat mai sang, segons dades de la Generalitat. En altres paraules, només ho han fet el 40%, que ha contribuït així al miler de donacions que els hospitals necessiten cada dia.
Aquest és un dels resultats de l'enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió, que per primera vegada ha preguntat als ciutadans sobre el fet de donar sang. Més de la meitat valoren amb un excel·lent l'experiència.
Però per què parlem de tot això?
Doncs perquè avui a Lloret hi ha jornada de donació de sang als dos espais habituals, a la biblioteca, matí i tarda, i al Centre Cívic del Rieral, de 6:15 fins a les 9 de la nit.
Els organitzadors fan una crida als lloretencs perquè donin sang al llarg d'avui. Cal destacar una dada. Amb cada donació es poden arribar a salvar fins a 3 vides.
Doncs ampliem la informació, ho fem en contacte via telefònica amb la doctora Anna Millán, a la qual saludem. Bon dia.
Bon dia.
Ens crida l'atenció el fet d'una sola donació de sang per salvar 3 vides. Mm-hmm.
És una dada interessant.
Sí, quan donem sang nosaltres no obtenim tres components sanguinis, hematies, plaquetes i plasma, de manera que d'una donació realment ajudem a tres pacients, per això diem que salvem tres vides.
Per tant, és una dada que desconeixíem i que també fa que la gent tiri endavant a l'hora de donar.
Bueno, clar, no només ajudem amb una persona, sinó que de la nostra sang doncs, se'n beneficia molta gent, de fet. No?
Ans, al contrari, com es valora que més de la meitat dels catalans no hagin donat mai sang?
Bueno, realment sabem que aconseguim donants de dues maneres, o bé perquè nosaltres som capaços d'arribar-hi via mitjans de comunicació, xarxes socials, etc., o bé perquè la gent ha estat en contacte amb algú que ha necessitat sang, o ells mateixos. Llavors, bueno, sabem que un de cada quatre de nosaltres rebrem sang, però tot i així ens costa molt, no?, que la gent s'iniciï en la donació.
Tenim entès que els reptes que es planteja l'organització a l'hora d'incrementar les donacions són dos reptes, que és la donació que passi a ser un hàbit quotidià i fidelitzar els donants perquè donin més d'un cop a la vida sang.
Sí, això és molt important. Moltes vegades fem una única donació a la vida perquè, doncs, per exemple, és molt freqüent a la universitat, no?, que hi ha crides o que ens entenem per les xarxes socials que algú necessita sang d'un grup estrany, etc. I llavors no hi tornem, no? Bueno, també és molt complicat de la franja de 18 a 35 anys, doncs, que estem iniciant-nos en el món laboral, creant una família, doncs, que a vegades costa molt, no?, que hi ha motius per no donar sang, i llavors costa molt fidelitzar aquest donant que només ha donat una vegada. Sí que és veritat que a Girona, a les comarques gironines, tenim un índex de donació molt alt i és molt difícil mantenir aquest índex, i estem en aquesta, no?, en aquesta dificultat de que ens entren donants nous d'aquesta franja d'edat, perquè, clar, la gent que sí que és molt fidel a la donació, clar, també se'ns està jubilant de donar sang, no?
Volem fer també un aclariment habitual, i és que hi ha el tòpic de dir que per donar sang no cal anar en dejú, al contrari, eh?
Al contrari, no, és molt important haver menjat alguna cosa abans de donar sang, eh? No és com una analítica, això és important dir-ho, per de cara a evitar marejos o tal. És important haver menjat i sobretot beure molt líquid després de la donació.
A Lloret l'última campanya es va fer a l'estiu. Com va anar?
Les campanyes d'estiu a la costa solen anar molt bé, eh? No, van anar bé, es van fer els objectius previstos. El problema és que cal mantenir aquest ritme de donació, i Lloret és una ciutat molt important de Girona, com perquè no tinguem uns bons números de donació. És important que la gent de Lloret s'animi.
I per acabar, tan complexa és la sang com perquè amb tota la tecnologia que tenim no trobem un substitutiu?
És molt complexa, això sí, és veritat, i per altra banda és complicat. Sí que s'han fet coses per generar sang a partir de científicament es pot fer això, però clar, arribar a poder fer-ho de manera tan industrial, per entendre'ns, per poder substituir la donació, això està bastant lluny.
Doncs ens quedem amb la dada que una sola donació de sang pot arribar a salvar tres vides. Així es peronem a tothom perquè vagi a donar sang aquest divendres.
Moltes gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs avui a donar sang, matí i tarda a la Casa de la Cultura i a la tarda al Centre Cívic del Rieral. 3:15 de nou, i aquests dies s'ha obert també a Lloret el període d'inscripció per formar parelles lingüístiques. La iniciativa, que està en marxa des del 2004, consisteix en emparellar un catalanoparlant amb una persona nouvinguda.
A través de trobades informals duen a terme converses perquè la persona de fora aprengui a parlar el català amb fluïdesa. El projecte l'organitza l'Oficina de Català dues vegades a l'any.
El termini per apuntar-se es tanca el 21 d'octubre i la presentació de les parelles es farà el 3 de novembre. Les trobades se solen allargar unes 10 setmanes. En parlem de tot plegat amb la responsable de l'Oficina de Català a Lloret, Cesca Cornellà. Bon dia.
Bon dia.
Ho diem bé, no? Es fa una crida per formar noves parelles lingüístiques.
Exacte. Com cada any, quan comença el curs, quan ja tothom està encarrilat, fem aquesta crida perquè tant si és alumne dels cursos de l'Oficina de Català com si no, si una persona creu que li aniria bé millorar el nivell oral de català a través de la conversa, s'hi pugui apuntar. i, evidentment, una crida a les persones catalanoparlants que els sembli que poden dedicar una hora a la setmana a ajudar aquestes persones.
Si la iniciativa està en marxa des del 2004, hem d'entendre que funciona bé.
I tant. És que és un programa que és fantàstic perquè és la cosa més senzilla del món. Consisteix en que dues persones es troben una hora a la setmana per petar la xerrada, més senzill impossible, i en canvi funciona fantàsticament bé. O sigui, hi ha moltíssims casos d'èxit de persones que són testimonis de la millora en l'expressió oral que comporta aquest programa. I per l'altra banda, les persones catalanoparlants, doncs hi ha moltíssims casos de persones que estan contentíssimes del munt d'aprenentatges que li ha comportat participar en el voluntariat.
I és habitual també que repeteixin, no?
Sí, sí. Justament per deixar evident, per fer evident que aquest programa va tan i tan bé, hi ha persones que any rere any s'hi apunten.
Entenem que les trobades són lliures, ells, cada parella fa, entre cometes, el que vol, no? Queda un vol i xerra una estona, però a més hi ha activitats paral·leles també?
Sí, 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 sí. Des de l'Oficina del Català la feina que fem quan iniciem cada edició és mirar que una persona catalanoparlant i una que està aprenent el català tinguin un horari compatible i posar-les en contacte, presentar-les, que com dèieu la pròxima presentació serà el 3 de novembre i a partir d'aquí la parella ja es posa d'acord ben bé quina hora queda, si una setmana no pot quedar, deixar-ho per la següent, una setmana potser quedar dos dies en comptes d'un, és a dir, aquí ja la parella té flexibilitat per posar-se d'acord. I el nostre paper com a oficina de català a partir d'aquí és convidar-los a activitats que fem, per exemple, la pròxima serà la festa de Nadal, que fem cada any per alumnes i parelles lingüístiques. Fem visites de coneixement de l'entorn, els convidem a conferències, per Sant Jordi solem preparar una activitat, és a dir que al llarg de l'any les activitats que es preparen des de l'Oficina de Català estan obertes especialment per les persones que participen en el voluntariat per la llengua.
I quantes parelles se solen formar cada campanya?
Doncs ara ja fa uns anys que ens hem estabilitzat entre les 80 i les 90 parelles. Els primers anys hi havia allò una evolució i ara fluctuem sempre entre aquestes xifres, 80-90.
80-90 parelles, és a dir, 160-180 persones participant en el programa. Exacte. Déu-n'hi-do, no? Està molt bé.
Sí, 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 està molt bé. I sempre podria ser més perquè Lloret és justament un territori en què el voluntariat per la llengua té un camp adobat, és a dir, hi ha moltíssimes persones que volen aprendre el català, moltíssimes, i llavors aquí tothom que sigui voluntari doncs té molta, vaja, que té ocasió d'ajudar a molta gent.
Doncs fem aquesta crida perquè la gent s'animi, la gent que ens estigui escoltant, i què han de fer per apuntar-se?
Ho poden fer directament amb l'Oficina de Català, és a dir, per les vies habituals, personalment aquí al carrer Felicià Serra i Mont 15, per telèfon, per correu electrònic, i també a través del web del voluntariat, que és bxl.cat. També es pot fer la inscripció via web.
Doncs queda dit, i tothom que hi estigui interessat, que ho faci, que faci aquest tràmit abans del 21 d'octubre, que és el dia que es tanquen aquestes inscripcions.
Exacte.
Esperem que sigui un èxit la campanya. I Cesca Cornellà, directora de l'Oficina de Català de Lloret, agraïm moltíssim aquesta entrevista. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora.
8 minuts per les 9 i aquest cap de setmana també hem d'explicar que es dona el tret de sortida a la temporada de tardor del Teatre de Lloret amb dues propostes destacades.
D'una banda, dissabte s'aixeca el taló amb l'espectacle Solitudes, la segona producció de Colunca Teatro, després d'André i Dorany, i de l'altra, l'endemà diumenge, comença també la programació familiar amb Les princeses també estiren pets.
Solitudes és una mostra del sorprenent teatre de màscares que sense articular ni una sola paraula, ho diu tot. No és la primera vegada que aquesta jove companyia basca, creada l'any 2010 per Gabriñe Garbiñe Insausti i José Dault, ofereix un espectacle al Teatre de Lloret.
Colunca van venir la tardor passada a Lloret amb Andrei Dorain i repeteixen aquest any amb Solitudes, un espectacle que recupera la màgia del teatre de gest, on la màscara aconsegueix una gran expressivitat segons paraules de la companyia. Asseguren que amb aquest tipus de llenguatge escènic pretenen fer un teatre accessible, vital, actual, compromès i connectat amb la realitat.
Les princeses també estiren pet. Per la seva banda, es tracta d'un espectacle musical on la reina del mirall s'assabenta que existeix un llibre amagat al País de les Princeses on hi ha escrits tots els secrets de les princeses més famoses del món.
La reina del mirall necessita trobar aquest llibre urgentment i fer saber al món que les princeses no són perfectes, que també tenen defectes. A partir d'aquest punt comença una esbojarrada aventura on al final queda demostrat que la perfecció no existeix i ni falta que fa.
Solitudes es representa demà dissabte a partir de les 9 de la nit i les princeses també estiren pets l'endemà diumenge a 6:15. Les entrades es poden comprar al Museu del Mar, al Puntet, a la pàgina web del teatre o una hora abans a taquilla.
Cal afegir que el mateix diumenge a les 12 del migdia a l'equipament es farà una sessió de contes en anglès titulada The Dressmaker a càrrec de l'escola Kids and Us de Lloret. És una proposta gratuïta.
Ens centrem, primer de tot, en parlar de Solitudes, que, com dèiem, es pot veure demà al vespre a càrrec de la companyia Colunca Teatro, i tenim al telèfon a un dels artífexs, José Dault. Muy buenos días.
Bon dia a tothom.
¿Cuál es el argumento de Solitudes?
Pues mira, Solitudes es la historia de un anciano que queda viudo y que su familia se queda, digamos, le atiende, pero no le acompaña, ¿no? Este anciano tiene unos, ya solo tiene un placer en las pequeñas cosas y su familia, tan pequeñas que su familia no se va a dar cuenta. Pero nuestro anciano no se va a resignar, no va a limitarse a esta espera hacia la muerte, sino que va a perseguir la realización de aquello que le hace feliz, ¿no? Y bueno, eso desencadenará una serie de acontecimientos que componen toda la obra.
Sigue la misma línea, aparte de que utiliza también máscaras, ¿sigue la misma línea que Andrei Dorain?
Sí, estamos en la misma línea de encontrar un código universal para contar una historia universal y que sea un viaje de emociones, ¿no? Que sea en la hora y 20 que dura aproximadamente la obra, pues el espectador transite por la risa, la emoción, el llanto incluso, y obras con pues muy familiares, con un contenido en el que todo el mundo se puede sentir identificado en los personajes que aparecen en la obra.
¿Cómo se consigue transmitir tanto? La gente que vio Andrei Dorain lo sabe, que como tú comentabas, pues va a ser una montaña rusa, ¿no? Hay momentos en que sonríes, momentos en que tienes la lagrimita allí a punto de salir. ¿Cómo se consigue esto, ser tan expresivo con una máscara puesta?
Bueno, esta es la magia, ¿no? Un poco de la máscara. Y por otro lado, el trabajo, la gran dificultad o el gran reto es de encontrar esta partitura de acciones cotidianas que hacen que los espectadores puedan entender no solo lo que ocurre, sino lo que les ocurre a los personajes, ¿no? Y por momentos luego la gente nos diga que ellos ven, han llegado a ver sonreír o llorar o modificar la expresión de una máscara, que es un elemento rígido, pero que cobra vida, ¿no? En la visión del espectador cuando le das todos los elementos que componen la historia.
Y José, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando para que se acerque mañana al teatro a ver esta obra, Solitudes?
Bueno, pues a los que vieron Andrei Dorain, pues que se animen a repetir la experiencia de Colunca, que van a disfrutar enormemente, y aquellos que no conocen el lenguaje de máscaras, pues que no tengan prejuicio con respecto a lo que puede suponer una obra sin texto o una obra de máscaras, que se acerquen a conocerla, y les garantizo que van a pasar un momento muy muy agradable, muy divertido y muy emotivo.
Pues esperemos que vaya muy bien esta segunda vez de Colunca Teatro en Lloret de Mar con la obra Solitudes. Muchísimas gracias, José Dault, por habernos atendido aquí a la radio de Lloret de Mar, y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Dos minuts i sentirem els senyals horaris de les 9 i si dissabte al teatre aixeca el taló amb Solitudes, diumenge arriba el primer espectacle infantil. Les princeses també es tiren pets. Una proposta infantil i familiar de la mà de Replà Produccions. El director és Joan Sors. Molt bon dia.
Molt bon dia.
De què va aquesta obra? Les princeses també es tiren pets.
Bé, de fet és realment una història d'un joc de pistes que s'acaba convertint anant tothom a darrere d'un llibre on estan tots els secrets de les princeses. Aleshores ens trobem amb un príncep enamorat, que està molt enamorat de la Blancaneu, el qual es troba una reina amb molta enveja, perquè està imitant a la princesa del conte de Blancaneu, de la reina del conte de Blancaneus, i ella vol aconseguir aquell llibre per saber tot el secret de les princeses i fer-los públics. Aleshores troba un príncep babau i l'utilitza d'alguna manera perquè li trobi aquell llibre. Bé, al final aquell llibre es troba, va parar a les escombraries i tothom reconeix tal com és. De fet, és la moralina de l'obra, vull dir que acceptant-nos com som i ja està, no hi ha més.
Clar, això ho volia preguntar, no? Hi ha un rerefons. Sempre és interessant en el teatre infantil familiar que hi hagi aquest rerefons educatiu, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, sí, però no, jo crec que tampoc és part obligada. O sigui, jo entenc que els nens han d'anar a divertir-se. Que si l'obra té alguna part moral que pot reforçar certs valors, perfecte. Que no té i tan sols es diverteixen. Perfecte,
també. A partir de quina edat recomaneu l'espectacle?
A veure, nosaltres quan dissenyem un espectacle normalment intentem fer un espectacle familiar, un espectacle que pugui venir el nen de 3-4 anys fins l'avi de 70-80, vull dir, s'ho puguin passar bé. Intentem que siguin així. Nosaltres ens hem vingut que amb aquesta obra portem no sé si més de 100 actuacions i ens hem trobat de tot. I sempre ens ha funcionat. I clar, un nen de 3 o 4 anys agafa certes coses de l'obra i que els pares n'entenen altres. Però bé, també estan els pares per això. On no arriba el nen han d'explicar ells.
I hi ha picades d'ullet pel públic adult, diguéssim.
Sí, i tant, moltes. Moltes.
Doncs, Joan, com animaries a la gent que ens estigui escoltant perquè vingui diumenge al teatre a veure les princeses també es tiren pets?
Home, doncs segur que passen una bona estona.
Doncs
tot... És interessant anar a veure teatre.
Doncs tothom convidat. Diumenge a la tarda, a les 12 del migdia hi ha una sessió de contes en anglès i diumenge a 5:45 de la tarda hi ha aquesta obra, Les princeses també es tiren pets, amb Replà Produccions. Joan Sors, moltíssimes gràcies i que vagi molt i molt bé.
A vosaltres, bon dia.
I ara són les 9:01. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora d'avui. Moltíssimes gràcies a tots per haver estat amb nosaltres. Desitjar-vos molt bon cap de setmana. Recordem que en Miquel Bernis ens ha parlat d'un cap de setmana amb predomini del sol, així que a gaudir-lo i tornem dilluns a les 8:00.